Catalunya Nit. Siguis allà on siguis, ets a casa.
Catalunya Ràdio, dins teu.
Falten 20 minuts, tot just ara, per arribar a les 11 de la nit. Dèiem, a Finlàndia ha passat una cosa avui, doncs sí, és que des d'avui tenen la primera ministra més jove, de fet, el primer ministre, perquè en el càrrec no hi ha hagut mai ningú tan jove com ella, és Sanna Marin, de 34 anys, és socialdemòcrata, i no només això, és que a més és cap d'un govern liderat per 5 dones, 3 d'elles en menys de 35 anys. Finlàndia, per tant, encapçala el Club dels Estats del Nord d'Europa amb lideratge femení. L'Arbert Manyà n'ha fet el recompte.
Alemanya.
La cancellera Angela Merkel, de 65 anys, és la primera dona que arriba a ser cap de l'executiu. El seu partit, la CDU, està liderat per una dona, Annegret Kramp-Karrenbauer, de 57 anys. L'altre partit de govern, l'SPD, està coliderat per una dona, Saskia Esken, de 58 anys.
Dinamarca.
La primera ministra és Mette Frederiksen, de 42 anys, Partit Socialdemòcrata.
Islàndia.
La primera ministra és Katrín Jakobsdóttir, de 43 anys, del moviment d'Esquerra Verd.
Bèlgica.
La primera ministra és Sophie Wilmès, de 44 anys, del partit francòfon Moviment Reformador.
Noruega.
La primera ministra és Erna Solberg, de 58 anys, del Partit Conservador.
La Unió Europea.
La comissió, presidida per primera vegada per una dona, Ursula von der Leyen, de 61 anys, de la CDU. El BCE, presidit per primera vegada per una dona, Christine Lagarde, de 63 anys, dels republicans francesos, de centre-dreta.
Fora d'Europa, també hi ha el cas de Nova Zelanda.
Amb Jacinda Ardern, de 39 anys, com a primera ministra del Partit Laborista.
Per tant, Finlàndia, Alemanya, Dinamarca, Islàndia, Bèlgica, Noruega... És una tendència o són casos esporàdics? Núria Paraire, bona nit.
Bona nit.
Has anat a buscar una experta que ens en parli, que ens ajudi a entendre si és això, si és una cosa que va a més o si es tracta només d'una sort que tenen els països del nord. Què t'han dit?
Doncs mira, hem entrevistat l'Anna Maria Vidal, periodista i experta en formació en qüestions de lideratge. Viu des de fa uns anys a Suïssa i, tot i que és optimista, considera que les dones estan lluny d'una situació ideal.
El poder real encara està de manera molt minoritària en mans de les dones. El famós sostre de vidre també existeix no només a l'empresa, sinó en el món dels grans, els grans lobbies que belluguen al món. Però, tot i així, jo crec que el moviment és imparable.
Aquest sostre de vidre de què tant es parla en el món laboral i que fa de topall també en les capes altes del poder, Laura.
I com se supera aquest topall? Tenen resposta els experts per això?
Doncs mira, quan se li pregunta què els falta a les dones per tenir una quota de poder, conclou que aquest procés no consisteix només en un canvi de gènere, sinó que cal anar més enllà. I un dels grans debats sobre la igualtat de gènere, la paritat, s'ha d'imposar per llei, però alerta el que diu. Aquesta no és la solució definitiva.
Jo diria que la paritat és un mal menor durant un temps de transició, fins que es normalitzi el fet de que una persona sigui llegida per les seves qualitats, independentment de que sigui home o que sigui dona. Per exemple, no fa gaire, en un diari suís hi havia una notícia de 5 dones polítiques que acabaven d'agafar llocs a la política, però la notícia deia 5 mares. I no he vist mai una notícia que digui 5 pares entren a assumir càrrecs polítics.
I en aquest camí, Anna Maria Vidal emplaça els mitjans, ens emplaça a nosaltres a col·laborar per canviar mentalitats.
Gràcies, Núria. La responsabilitat dels mitjans, no sé si en som prou conscients a vegades de la importància. En matèria de violència masclista sí que s'ha fet una feina important de revisar molt com s'expliquen les notícies, no?, que tenen a veure amb la violència contra les dones. En el que fa a la perspectiva de gènere a l'hora de fer les notícies, no sé si som tan conscients de totes les implicacions que té. Veieu possible, per exemple, tenir algun dia, i ajudaria a tenir algun dia una presidenta de la Generalitat o una presidenta del govern espanyol a tenir perspectiva de gènere generalitzada tant en els mitjans com a la política com al carrer, a la societat, a tot arreu?
Ajudaria molt. El que passa és que els mitjans no hem d'aprendre només d'això. O sigui, hem de fer molta autocrítica en aquest sentit perquè utilitzem un tipus de llenguatge de vegades bastant patriarcal en molts sentits, i és veritat que a vegades es pot ser l'accent en segons quins atributs de segons quines dones que no són professionals només per definir-les, no? Quan diem la mujer de tal o la dona de tal, la hija de tal, la mare de tal, en comptes de les seves vàlues.
Encara hi ha mitjans que quan molts hi ha les forma el govern espanyol i veiem els ministres i les ministres i posen l'accent en la vestimenta d'elles.
Per exemple.
I no en el currículum, per exemple.
Quan parles de Shakira i no dius la cantant sinó la dona de Piqué. Clar, és que això ho patim, ho fem tots, vaja.
És molt més important la Shakira que el Piqué a nivell mundial. A
segurament, més. Segurament.
Jo crec que hi ha una responsabilitat dels mitjans, però també, si tu mires la geografia d'aquests països, la majoria d'ells, no tots, ja fa anys que practiquen unes polítiques socials i de gènere molt avançades, que després acaben donant els seus fruits, com ha passat a Dinamarca, a Dinamarca, a Finlàndia, que és que llavors les dones amb normalitat arriben a poder governar o a qualsevol responsabilitat. Però això és fruit d'unes polítiques socials i d'igualtat de gènere avançades que porten practicant des de fa dècades, producte de la qualitat democràtica que tenen la majoria d'aquests països, bàsicament nòrdics. Per mi, la clau són les polítiques d'igualtat. El paper dels mitjans va bé per conscienciar, però les polítiques transformadores són les que s'han de fer a nivell de governs per capgirar aquesta situació. Si no, és molt, molt difícil que s'arribi a estàndards de normalitat, de representació i d'igualtat com tenen aquests països.
Evidentment que va més enllà de la feina o dels titulars que fem als mitjans dels termes amb els que expliquem les notícies. És una feina transversal, però comença precisament per als partits polítics. Va més enllà de canviar-se el nom i dir-se Unides Podemos.
Sí, sobretot.
No? Va molt més enllà d'això, sí, perquè enllà. Un pas en ferm seria, en lloc de tenir Pablo Iglesias, i ara poso Podem com a exemple, però val per tots els altres partits, en lloc de Pablo Iglesias, Irene Montero com a candidata.
Sí, però ja es diria també que és la dona de...
Però potser es diria durant una temporada, després al final es deixaria de dir,
sí,
no? si fos la candidata.
Sí, de fet, fa uns anys vaig fer un estudi que era un anàlisi de les alcaldesses que hi havia al País Valencià, i crec que és extrapolable a la resta de l'Estat, perquè era simptomàtic, perquè sí que n'hi havia dones, no? I la xifra de dones era bona, però el que passava és que cap d'elles superava el nivell de municipis de... No me'n recordo la xifra exacta, però igual un municipi superior a 20.000 habitants. És a dir, consideraven que les dones sí que eren vàlides per a governar un poble, però ja un poble-ciutat ja no? I això forma part, és a dir, la classe política no sols ha de fer polítiques, sinó que ha de pregonar amb l'exemple. I l'exemple és, de la mateixa forma que tenir una alcaldessa, és tenir una presidenta de partit o el que has dit, una presidenta del govern d'Espanya.
Totalment.